Ja saben que el festival aboca Mad Max en aquesta edició, una altra de les pel·lícules que celebren el seu 40è aniversari aquest 2019. Però deixem Mad Max, deixem Alien, tot això, i anem per la pel·lícula d'ahir, la cerimònia inaugural, el fotocol. La Carola busca impenitentment la identitat d'una dona vestida de tul rosa.
Que algú m'ajudi, que truqui al telèfon.
Sí. Qui és? Qui és? Carola, bon dia.
Molt bon dia.
Carles, bon dia, bon any de nou.
Bon dia.
Bon any de festival, perquè en Carles un any més ens acompanyarà. Vas veure la pel·lícula inaugural?
Vam veure In the Telegraph.
Aquesta que la Carola no va poder veure perquè diu que li podia fer massa por, i en Carles diu, home, total.
Bueno, un ja té la pell curtida.
És veritat. És veritat.
És un tema de llindar, de llindar. De llindar. El meu llindar de la por és baix, és baix.
Ho hauria passat malament, ho hauria passat malament.
Veus, ja vaig fer bé, doncs.
Bueno, és d'aquestes angoixants de persones atrapades en un lloc, no poden escapar, doncs això et crea una angoixa.
Aquest lloc és aquest camp.
Aquest camp de blat. És, no sé si recordeu la peli, una pel·li antiga també basada en Stephen King, que era Los Chicos del Maíz.
Sí.
Doncs, primos hermanos.
No la feia en Gregory Peck, Los Chicos del Maíz.
Gregory Peck era los niños del Brasil.
Gràcies.
Que anava d'una altra història.
Gràcies, anava d'una altra història, que anava de Mengele, em sembla.
Sí, el doctor Mengele.
Em faig gran i se'm creuen els títols i tot plegat. D'acord, o sigui que té una vocació de...
Bueno, Stephen King sempre acaba tornant als mateixos llocs, les mateixes històries, més o menys, bueno, així vist des d'un altre punt de vista, i bueno, sí, és simplement el camp de blat, un camp de blat, quan entres no hi ha manera de sortir-ne, i això crea, bueno, se senten unes veus, uns nens que et criden, tu intentes ajudar i
un cop ets dins...
Un còctel perquè sí. Algú que li fa por tot digui, no em quedaré a veure, perquè ja sabria que... A més, jo tenia el record de The Cube, que jo sí que vaig veure The Cube.
Doncs és el mateix director i té molt a veure l'angoixament aquesta que crea The Cube, traslladar-la a un camp de blat i si fa o no fa...
Ha agradat?
Sí, ha agradat.
Un si menor.
Sí, és que jo crec que el problema és que potser no era una pel·lícula per inauguració, però el fet que s'estrenés avui mateix a Netflix feia evidentment que
o es feia ahir
o ja després no tenia potser molt de sentit, que la podria haver passat perfectament igualment. Però tampoc hi havia cap pel·lícula potser important per traslladar, tenies l'oportunitat de portar el Vincenzo Natali i el Patrick Wilson, doncs bé, suposo que tot juga a favor. Però bé, sí, és una digna pel·lícula per inaugurar el festival.
Quin paper Netflix ara, eh?
Sí.
Molt important, de fet ja fa anys que Àngel Sala defensa les plataformes per a Netflix. Ahir va fer una menció claríssima i un agraïment directe a Netflix, clar i contundent, Àngel Sala, en ple discurs d'inauguració, d'alguna manera, clar, era el moment de fer-ho, no? Devia tenir allà tota la cúpula de Netflix i ho faig ara o mai. Però ja fa anys que ell aposta per les plataformes i...
Hi ha el debat aquest amb molts festivals, que hi ha festivals que estan en contra, altres que s'hi posicionen a favor, i bueno, l'Àngel Sala sempre ho ha dit, que bueno, és una altra manera de veure cinema i si hi ha oportunitat de poder veure... De fet, aquesta pel·lícula d'In the Telegraph, que la pots veure perfectament a casa... És molt interessant veure-la en un cinema, una bona projecció.
És a dir, a partir d'avui tots els usuaris de Netflix la poden veure a casa seva.
Avui la podem veure a casa seva.
Com ha canviat el món?
Sí, abans... Una
estrena de festival de divendres, tothom la pot veure a casa seva.
L'endemà.
Com a molt, jo recordo fa no gaires anys que les d'estrena, les d'inauguració, potser al cap d'una setmana, com a molt, o potser el mateix cap de setmana ja la podies trobar al cinema. Però això de poder-la veure a casa teva tranquil·lament...
L'endemà. Deies, però, aquest factor diferencial.
Sí, el que juga molt el Vincenzo Natali amb la pel·lícula és amb el so. L'angoixa aquesta que crea d'estar dins del camp de blat ha fet un treball de postproducció de so molt, molt interessant i que realment veure l'auditori amb una pantalla gran, amb una condició potent de so, t'ajuda molt més que això a casa.
Per tant, aquest so immersiu...
Per molt que tinguis a casa un bon sistema, és difícil acabar aconseguint això. I està bé que almenys hi hagi unes estrenes, encara que siguin restringides o petites, als cinemes, sempre està bé poder-la anar a veure.
I que juguin amb aquest valor afegit, que en aquest cas pot ser la postproducció del so, no? Que no amb el menjador de casa, amb el canall amunt, el soroll, no sé què.
Telèfon, la porta,
aquesta barra de so que vas comprar, que no sé què, que tal. Bé, en fi, doncs al cinema en principi això no passa. Més coses d'ahir. des del punt de vista cinematogràfic.
Doncs també vam tenir l'estrena de, bueno, l'estrena, la presentació de la nova pel·lícula de Rob Zombie, el Three from Hell, que és la tercera part de la saga que va començar fa uns anys amb La casa de los mil cadáveres i uns anys després amb Los renegados del diablo. És una, la seva, jo crec que és la seva particular versió de la família Manson. Si veieu els tres personatges principals, sobretot el protagonista, és un calc bastant acurat de Charles Manson. Manson, cabells llargs, barba blanca, cara de mala llet, sí. I bueno, personalitat peculiar, adoradors de Satan, i bueno, són una família que, bueno, la, si has vist les altres dues pel·lícules, aquesta tercera part no t'aporta gaire novetat, però és, bueno, és el, segueix la línia, és, i jo crec que Rob Zombie té dos, com dos carreres paral·leles en el cinema. Per una part fa, com ell ha fet el remake de Halloween, va fer dues parts molt interessants amb un pressupost interessant, gran, ha fet pel·lícules molt més de gran públic, i després ell té la seva, bueno, allò, avui ens ajuntem una colla d'amics i rodem una pel·li més així de, més underground, potser gravada amb més...
més lliure, sense
sí,
condicionants.
Lliure, sí. Mai s'ha tallat un pèl, Rob Zombie, en cap de les seves pel·lícules. Vull dir, ell és molt lliure i fa... No accepta cap mena de censura i fa les seves pel·lícules al seu estil. Però sí que és veritat que aquesta pel·lícula té un to... És una pel·lícula molt més granulada, és com lletxota, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, però és això, seguim les... la família aquesta que es dediquen a, bueno, des que comencen fins que acaba la pel·lícula, anar a matar a tothom que es troben pel davant sense cap mena de miraments.
Després ens ficarem en les propostes del cap de setmana perquè puguin més o menys escollir. Ahir també va ser protagonista el fill de Chicho Ibáñez Serrador.
Sí, exacte, sí, sí. Alejandro Ibáñez va ser protagonista perquè va presentar un curtmetratge que d'alguna manera va patrocinat o lligat o ha treballat conjuntament amb Save the Children, amb aquesta organització que es dedica, doncs, a tenir cura, no?, dels nens arreu del món. Era un curtmetratge que protagonitzava Lídia Bosch, que hi va ser també, que va aparèixer per allà a l'Arc. I a més va ser emotiu, va parlar Alejandro Ibáñez perquè va venir just després la presentació d'aquest curtmetratge de l'In Memoriam, on la fotografia, la imatge de Chicho Ibáñez Serrador es va portar un gran aplaudiment, i d'alguna manera ell va explicar que aquest curtmetratge li ha servit per acomiadar-se
del seu
pare a través del cinema, no? Que, com d'alguna manera explicant que no hi havia millor manera de fer-ho. Un curtmetratge que té com un interès, diguéssim, promocional al darrere, sí que és veritat que amb un motiu, diguéssim, solidari, no?, que és el d'ajudar els nens que viuen en països en guerra.
I que em sembla que l'imatge gràfica abocava a històries per a no dormir, no?
Sí. De fet...
Aquella porta que s'obria.
Sí. La primera imatge del curtmetratge és el logo i la imatge de històries per a no dormir. I comença el curtmetratge amb... Bueno, la presentació del curtmetratge començava amb un diàleg entre el fill, Alejandro Ibáñez, i el seu pare, en principi ja mort, és a dir, se suposa des del cel, però amb aquella imatge icònica, no?, de Chicho Ibáñez Serrador a la butaca, amb el puro, sí, les ulleres, és a dir, fent com un homenatge, no?, al que havia estat el seu pare.
En uns moments escoltarem els discursos, també li va cridar molt l'atenció a la Carola, no sé si a en Carlos, que dins de l'obituari, Camilo VI.
Sí. A tu et va cridar l'atenció, Carlos?
Sí. Jo no recordo que hagués fet, no, perquè si em diguessis, mira, si fos Rafael, que duri molts anys, però Rafael sí que n'ha fet.
No, Camilo VI també.
Què va fer?
No recordo ara exactament quina pel·lícula, però a Mèxic crec que va fer alguna cosa. Aquí a Espanya no sé si es va arribar a dir. Jo no ho sabia, ho desconeixia, i va ser arran de la mort que
vas començar a buscar.
Va publicar gent i vaig trobar que sí, que n'havia fet. Molt poca cosa. D'acord.
Jo crec que era una mica també un guiny, no?, al punt aquest friki del festival, amb carinyo, eh? Sí. És a dir, no? Sí, una mica brigadun, aquesta cosa de... Fiquem aquí Camilo VI.
Sí, l'has ficat una mica amb calçador, però bueno...
A mi em va cridar l'atenció, També t'haig de dir que com a gent cinèfila o coneixedora del cinema, i menys fantàstic que sóc, de la majoria de noms que van aparèixer va ser un dels pocs que vaig conèixer.
Ah, disculpeu-me, esclar. A Los Chicos del Preu, amb Karina... compartia protagonisme, home, Camilo VI.
Segons com tu miris, això és bastant fantàstic.
La pel·lícula té uns anys, sí, hi ha La playa de l'amor, La discoteca de l'amor, Les vacaciones de l'amor, que deuen ser, vaja, en fi.
Això crec que era una sèrie argentina, si no recordo malament, que és el que van publicar, que feia, no sé si el Ricardo Darín, de molt, molt, molt jove.
Però de molt jove deuria ser,
sí,
eh?
Sí, molt jove. Jo vaig veure les imatges i realment, perquè tu deia que era Ricardo Darín, però una, com una mena de sèrie, diverses pel·lícules de sèrie que es van fer a Argentina i que sortia per
d'acord,
allà.
D'acord, doncs pares i mares i avis i àvies recordaran Los Chicos del Preu de l'any 67. O sigui que abans d'ahir. Bé, discursos, paraules.
Paraules, jo tinc la sensació, no sé, Carlos, tu que també has anat altres anys, que van ser un discurs bastant més curt que el dels altres anys. Aquest any Àngel Sala ha anat reduint discursos. També les rodes de premsa jo vam veure l'última, que va escurçar discurs. A més,
s'agraeix aquests... també.
S'agraeix, no? De fet, el propi presentador, en Dafnis Balduz, va fer com... va introduir el discurs ja fent un eufemisme divertit, com va venir a dir que el públic estava allà esperant tots, que realment el que havíem anat a veure i a escoltar era el discurs de l'Àngel Sala.
És que ja s'ha convertit en un punt del festival, de anem a veure, és igual la pel·lícula facin després, però anem a veure el discurs de l'Àngel Sala per
comentar-lo
després,
comentar-ho, no?
Per la risa.
El minut d'or.
Sí. Exacte.
D'Àngel Sala, que és aquest discurs.
Sí. Aquest any el minut d'or va ser compartit, el va compartir amb Mònica García, que és la directora general de la fundació del festival.
Nosaltres, en el nostre desconeixement absolut de l'assumpte, creiem que és estrany que un càrrec conjuntural, com es va dir que seria Mònica García, en el patronat del festival, prengui aquest protagonisme. Però el va prendre ahir en la cerimònia inaugural.
Sí,
eh?
El va prendre ja en la darrera roda de premsa, la de la presentació, que a més va fer tota l'explicació de la part industrial que ofereix el festival i ho va fer, jo trobo que molt bé, va ser molt aclaridora i molt entenedora. Ahir també ho va fer força bé ella, fora de, al meu parer, quan algú fa un discurs a presentació, intenta fer teatre i no ets actor, a mi són coses que em grinyolen una mica, és a dir, aquestes brometes de... però ens hem oblidat això,
sí.
No?
N'has de saber molt perquè
sí,
quedi bé.
Exacte, aquí ho vaig veure un punt forçat, però és veritat que no van abusar gens d'això i van anar per feina.
Però ho deien
i...
perquè és estrany que, sí? Que un càrrec que en principi des d'un punt de vista oficial ocupa conjunturalment la direcció del patronat del festival prengui aquest protagonisme tan evident en la cerimònia inaugural. No perquè no el tingui, sinó perquè, com deia la Carola, diguem-ne, amb una desinvoltura a l'hora de...
Sí, sí, davant dalt de l'escenari, que a més és un escenari que impressiona.
Exacte, amb tot el públic allà, en fi. Però res a dir. Tanquem parèntesi només per apuntar aquest assumpte.
Doncs ells van fer la presentació, diguéssim, oficial, van saludar totes les autoritats inicialment i doncs van fer un petit resum del que és aquest festival i d'alguna manera Àngel Sala va tornar a incidir en que el Fantàstic viu un moment àlgid, que és un gran moment pel Fantàstic i d'alguna manera Sitges és com... o d'alguna manera Sitges ha portat a que el Fantàstic visqui a aquest gran moment.
Bueno, pues estem un any més aquí, ¿no? Para parlar de cinema fantàstic. El Fantàstic està en aquest moment en el més alt del cinema, de la indústria. Tot el món consumeix cinema fantàstic, televisió fantàstica, cinema de terror, cinema de ciència-ficció. I aquí a Sitges veurem una gran diversitat de gèneres dintre del fantàstic. Té moltíssimes nacionalitats, des d'Europa, a Catalunya, evidentment, tindrem Nord-Amèrica, tindrem Àsia, com sempre, perquè són un gran referent per al cinema asiàtic, però també llenguatges del cinema, animació, moltíssima animació, i una gran notícia per a la nostra indústria. Tindrem cinema català i cinema espanyol en qualitat d'òpera prima, fins 5 pel·lícules en competició en secció oficial, que són òperes primes, parlen en termes de fantàstic, i parlen en temps de novetat i de futur. I això és la millor notícia que tenim, com també que tindrem pràcticament 20 pel·lícules dirigides per dones i que són pel·lícules de fantàstic, de terror i de ciència-ficció i que parlen de dones. Però tindrem molt més i parlarà també la Mònica d'això.
Exacte, perquè tindrem més de 30 activitats dedicades a la indústria. Curs de competició que han sortit de la nostra pedrera, del programa Producers Meet Producers, perquè Sitges és el que és sempre, aquesta oportunitat, talent, creativitat, tecnologia, xarxa, coneixement, som un node del fantàstic. Posem Sitges i Catalunya com a link amb la resta del món, gràcies a aquest gran patrimoni del cinema fantàstic. El festival revalida aquest any el seu paper com a pedrera. Tota la indústria és aquí i comencem la celebració del gènere ara mateix. Però em sembla que per això necessitem ajuda, oi?
Molta ajuda, sí.
Vinga.
Molta ajuda. Bueno, també necessitem que a tots els que ens han ajudat a arribar fins aquí, a tot l'equip del Festival de Sitges, a els voluntaris, evidentment, d'aquest festival i a tota la gent que és imprescindible per a fer un festival com aquest, que en aquest moment, i com sempre, és el festival més important de cinema fantàstic, bueno, del món, del món.
Entre aquests aplaudiments, els del president del Parlament, Roger Torrent, el del conseller Pere Aragonès, Maria Àngela Vilallonga, Esther Capella, la consellera de Justícia, la consellera de Cultura, el vicepresident de la Generalitat i el president del Parlament. I polítics sitgetans, amb representació, tots.
Aquesta cita no se la perden mai. No, tots no. No vaig veure, potser sí que hi era.
Doncs no diguis si no ho vas veure.
No vaig veure algun, però gairebé tots.
Gairebé tots, queda clar.
No se l'acostumen a perdre, la cita.
És veritat que la cerimònia inaugural sempre aquí dona. Bé, discurs d'Àngel Sala. És cert que el Fantàstic està en un dels millors moments, com diem, també fa anys?
Sí, fa... Jo crec que ha agafat ja uns anys un nivell important i festivals com el de Sitges o altres llocs del món donen una continuïtat que se segueix produint. I és, té l'avantatge que és un, potser pots fer pel·lícules de baix pressupost, no necessites fer sempre grans superproduccions per ficar-te dins del gènere, i és bastant agraït. I de moment portem uns anys bastant... Han sortit moltes productores petites que han fet molt pel gènere, i bueno...
També és un gènere, tinc la sensació que té molts llenguatges, no? I això també permet que tingui molt, que el ventall de possibilitats de fer cinema fantàstic sigui amplíssim, no?
Clar,
des d'un anime fins a una cosa més de terror, més de suspensa, més amb aquesta viscòmica,
no? I et
dona,
el joc el dona de poder fer el que tu vulguis, és a dir, no has de justificar amb un argument moltes coses, perquè simplement si és fantàstic, doncs ja et serveix com per justificar girs de guió que potser amb altres pel·lícules no colarien.
Però no anem ara, per Patrick Wilson o per Vincenzo Natali?
Patrick Wilson, perquè va ser, diguem, l'estrella, Ahir va ser l'estrella en una inauguració que haig de dir que al nivell de glamour, i entengui'm glamour com el nivell de vestits, de cosa ostentosa, de brillantor, etc., s'ha rebaixat moltíssim respecte a les darreres edicions. Tinc la sensació que ha estat una cosa volguda, desitjada i fins i tot diria que marcada o dirigida des del propi festival, començant perquè el director, l'Àngel Sala, ahir va presentar la inauguració amb una americana, però hi duia una samarreta de cotó, uns texans i unes bambes, i ens tenia acostumats darrerament que pujava amb smoking.
Sí.
Per tant, jo crec que aquí, i això no acostuma a ser un tema casual o acostuma a sorgir d'una decisió presa. I es va notar també amb els convidats i amb la, diguéssim, la manga aquesta de grans estrelles, no? Del cinema o sobretot conegudes o populars del món de la televisió. Ahir no...
Un look casual, vaja.
Sí.
Sí, va ser bastant...
Molt casual, sí. Que... pels que hem parlat amb l'Àngel Sala en anys anteriors, sabem que a l'Àngel Sala no li agrada gens el tema aquest de famosos, glamour i red carpet. Ell sempre, com a mínim públicament, sempre ha defensat
més o menys
el cinema,
encaixa amb els interessos de la majoria de públic del festival.
Sí, exacte.
Que és de...
Sí, però els darrers anys havia fet una mica un gir cap a això, no sé si buscant més públic, més publicitat, més promoció, no sé buscant què, i en els darrers anys veiem més vestits, més brillantor, més grans estrelles, i aquest any em va sobtar veure el director amb texans i bambes dalt de l'escenari, perquè els últims anys pujava més smoking, és clar, que hi ha hagut un canvi de look que jo crec que respon a alguna cosa. Més enllà d'això, com dèiem...
Patrick Wilson no anava amb texans.
No, però anava sense corbata.
Anava elegant,
bastant
però...
Bastant casual, eh? No anava...
Casual a l'americana.
Guapo anava, perquè guapo és.
Té perxa.
Sí.
Que et deien abans, té perxa aquest home.
Sí.
I la veu també, té perxa,
sí,
la veu.
Sí, va ser la gran estrella, així el van presentar, va fer
el passadís
de la carpeta vermella des de dalt, amb l'aplaudiment, és a dir, aquesta cosa, no?, que dona una mica d'impostura, no?, d'estrella, i va fer un discurs que també va estar bé, va estar graciós, d'alguna manera fent menció a la importància del que el fantàstic voli una mica, no? I no estigui, no s'encaselli en històries i en, o en maneres de fer. Va fer menció als seus orígens amb Joel Schumacher, no? Amb la pel·lícula de ara ho diré, ara ho diré perquè se m'ha oblidat, però ja em vindrà al cap. Bueno, ell va, i a més ho escoltarem. Va fer menció això als seus orígens, a la importància, va parlar molt de la seva família, de la importància també d'estar amb la família, que per ell és, això és el més important, i va fer un discurs no massa llarg, però el va fer del tirón. I això significa, que el va fer en anglès, això significa que la pobra traductora, tots la miràvem i pensàvem, aquesta noia, que
algú, no aguantarà, no aguantarà.
Que algú li digui, que algú li faci un senyal amb el Patrick Wilson de que té una traductora allà. Doncs ho va fer tan bé que es va portar l'ovació del públic, la traductora.
Vinga, Patrick Wilson i la traductora.
Muchas gracias por este premio. Lo siento mucho. Yo estudié español en la escuela, pero fue hace mucho tiempo. So I'll speak English if that's okay. I'll speak slowly though. I was here 15 years ago with and Joel Schumacher got this award. And this was the beginning of a career that I still feel is just getting started.
Moltes gràcies per aquest premi.
I think of a time machine, I think of traveling somewhere.
Vaig ser aquí per primer cop fa 15 anys, quan el Joel Schumacher va rebre aquest premi, i pensava que era el començament de la meva carrera, però de fet sento que la meva carrera està de fet començant ara mateix. Quan penso en la màquina del temps, penso en un viatge al passat, al futur, però de fet per mi el més important és ser aquí, i amb cada pel·lícula de les que he vist el vídeo d'homenatge penso en la meva família, en el temps que he dedicat a la meva feina i que he perdut amb la meva família, perquè abans de tot sóc pare i marit, bueno, depèn de qui sigui a la sala, clar. La meva família sempre està en primer lloc, i crec que el més important hauria de ser per nosaltres el ser aquí en aquest món i compartir moments amb la família i amb els amics. Moltes gràcies per convidar-me i per ser en aquest fantàstic festival, és un honor. I així que això, aquest premi, no estic molt acostumat a que em donin premis, per tant per mi això és un incentiu. El que es puc dir és que del que es tracta tot això és de seguir endavant, seguir treballant, que l'èxit que he tingut no és... he tingut molt d'èxit gràcies a les pel·lícules de gènere, i aquest èxit i aquestes pel·lícules van lligades al James Wan. Una de les primeres pel·lícules que vaig fer amb ell va ser Insidious, que m'ha portat moltes coses importants, i no parlo de diners, sinó que parlo de relacions. I una d'aquestes és precisament amb el James Wan, perquè hauríem de treballar amb gent, no amb gent que digui sempre que sí, sinó a persones que ens entenguin i que ens ajudin a fer coses o reptes, en tot cas. Crec que el James Wan ha sigut molt important perquè té una nova manera de dir històries, de contar històries, i perquè sempre intenta ser inquietant amb les seves històries.
That maybe say, don't do that, do this instead, try this, try something new. It's something that I loved about and still love about James Wan, is even in his genre that he's been so successful at, he still wants to find a new way to tell a story, a new way to scare you, a new way to disturb you. Speaking of disturbing, I'm certainly here within the tall grass.
Una d'aquestes és In the Tall Grass. Així que moltes gràcies al Vincenzo Natali, el director, que ha estat aquí al festival 5 cops ja, al productor Stephen Hoven i a Stephen King i el seu fill per aquesta novel·la en la que està basada la història, i a Netflix. Bueno, espero que aquesta pel·lícula m'ha empenyat també a fer coses noves, i no és una pel·lícula fàcil ni dòcil, però segurament serà especial pels fans del gènere. Moltes gràcies per acabar, per portar-me aquí, tornaré amb la meva família, perquè és un una vila encantadora. Moltes gràcies.
Aplaudiments per Patrick Wilson i per la traductora de Patrick Wilson, que vostès han escoltat mesclada, eh? És a dir, el mèrit era que després de tot el discurs de Patrick Wilson, ella va ser capaç de traduir tot això. Ens deia la Carola també que Patrick Wilson havia anat a fer running.
Sí? Això, aquí ja estem barrejant sitges a les xarxes, eh? Però fem-ho perquè és també un festival.
Va fer running i va fer-se un selfie.
Com a bon runner, perquè avui en dia no ets runner si no et fas selfies. Ara quin mat, tots els runners de veritat, és a dir, tots els corredors de veritat diran, què diu aquesta noia?
Però... I amb l'afegit de sense samarreta el selfie,
sí.
Que és ja el comble dels combles.
Sí, ell pot fer-ho per això, eh? L'apunt. Ho va fer des de Terramar, dient, ara em queda el camí de tornada.
No patiu, que...
I aleshores aquí el festival ho va repiular i així ho vam poder veure perquè jo no el seguia amb ell.
D'acord. No hi ha selfie de Vincenzo Natali, però sí hi ha un discurs de Vincenzo Natali que sí. És fulminant en esperit. En esperit, eh? Perquè hi va posar tota la carn a la graella.
Tota, és a dir, jo crec que es va esforçar molt i crec que el públic li va agrair, perquè Vincenzo Natali va fer tot el discurs íntegre en català i en castellà. Clarament amb un discurs escrit en fonètica, per tant jo crec que ell no devia saber ni què deia i per tant quan ara l'escoltaran hauran de fer una mica d'esforç, perquè parla un català i un castellà una mica estrany. Al principi tens la sensació que t'està parlant en un idioma estrany que no saps
sí,
quin
sí,
és,
t'has d'acomodar una mica.
I què?
I va fer un discurs reivindicant també el Fantàstic, reivindicant el públic del Fantàstic, no? I parlant molt bé d'aquest festival de Sitges i agraint, doncs, d'alguna manera, de fet, d'alguna manera no, va arribar a dir que és el millor lloc per estrenar pel·lícules. Mm-hmm.
En connexió absoluta amb el públic, eh? Una absoluta connexió.
Sí,
parli com parli i és aquell discurs que neix en una habitació d'hotel que algú li diu a l'altre, vull dir exactament això. I t'ho escric i ho diràs d'aquesta manera.
I li escriuen en fonètica.
Exacte.
I en paraules difícils.
I d'aquest moment en surt això que escolten a continuació.
M'agradaria expressar la meva gratitud per l'extraordinari honor que representa inaugura la 50ª edição do Festival de Sitges and in the Tall Grass. Eu venho a Sitges há 20 anos com minha película Cube. Isso marcou o início de minha carreira cinematográfica. Espero que esta passe. Não marquei su final. Pero sé que a pesar de lo que puedas opinar después sobre mi película esta noche, no hay mejor sitio en el mundo para su estreno. ¿Y esto por qué? En la Hierba Alta trata sobre la familia. Es el producto final de una colaboración padre e hijo, Stephen King y Joe Hill. En la historia conectan dos familias en la hierba para explorar temas claves sobre qué significa ser humano y nuestra relaciones con la tierra.
Oh. Sorry, I'm very slow.
De manera similar, yo también considero el público que disfruta y aprecia el cine fantástico como una familia. Todos compartimos el deseo de entrar en una realidad que es más grande que la nuestra, y a la vez reflexión y comentario sobre nuestra vida cotidiana. No todo el mundo entiende esto. El espectador de las películas comerciales no atreve a viajar a lugares que nosotros sí. no tiene la imaginación necesaria para ver más allá de horizontes convencionales. Pero nosotros, sí. Y creo que este festival celebra justamente eso. Así que, mis queridos frikis, mi familia, por favor, venid conmigo a un lugar así. La hierba te espera. Por favor, entrad en el campo. Venid y and un vos y and in your vos vos and in your vos, excuse me, a l'erva alta. Gracias. And enjoy the movie.
Vincenzo Natalgui. L'han aconseguit desxifrar, hem de suposar, eh? Propers premis en el festival. I els diem també per aquells que diuen, val la pena. Demà recollirà premi Charles Band, que és també, per altra banda, l'home que donarà el tret de sortida a la Zombie Walk. Quatre coses sobre Charles Band?
Bé, un habitual de Sitges, de les pel·lícules més destroyer, podem dir. Si algú té amb el cap la seva filmografia, són aquelles pel·lícules, sobretot als anys 80, de baix pressupost, amb efectes especials discutibles, en molts casos divertides, allò entre cometes, aquestes pel·lícules que es gaudeixen molt a Sitges. És un productor que ha tingut un estil molt particular i bé, ha fet una carrera prou interessant com perquè, i a més és un personatge que aquí sí, ja s'encaixa perfectament.
Doncs demà rebrà una altra màquina del temps. O sigui que a més de la màquina del temps de Patrick Wilson, demà Charles Band recollirà el premi a l'auditori a la 1 de la matinada, eh? abans d'una marató. Una altra de les protagonistes del cap de setmana, en aquest cas diumenge, si la volen anar a veure-ho, diumenge al matí, dins una de les el que se n'anomena Sitges Film Hub, una conferència, una trobada d'Asia Argento a 12:15. Aquestes trobades són gratuïtes, parlarà òbviament de la seva filmografia, és actriu, és directora, i Asia Argento rebarà el Premi Méliès el diumenge a 11:15 a l'Auditori amb la projecció de Lux Eterna, això el diumenge. I el diumenge també rebrà el Premi Nosferatu Pupi Abati. A mi no em sonava de res, però, esclar, deu poder explicar moltes coses l'home que va col·laborar amb Pasolini amb el guió de Saló o los 120 días de Sodoma, que és una d'aquelles pel·lícules per les quals el Vaticà hagués cremat Pasolini, però la veu de ja. És la darrera pel·lícula de Pasolini, perquè va morir assassinat, bé, és una història d'aquelles, però era un guió, era una cosa de tal contundència, sí. Saló, que esclar, doncs Pupi Abati rebrà el Premi Nosferatu perquè ha fet trajectòria, òbviament.
Sí, és un, també dins del gènere també és un...
Un altre dels noms, eh?
Sí, és un dels noms importants, sí. que dona goig portar-lo aquí.
I tenim una certa sensació que hem canviat el cine d'Extrem Orient.
Sí, que tant, la veritat és que
està la cosa una mica
fins
més...
i tot no han portat l'última pel·lícula del Takashi Miike, que també és un d'aquells que venia cada any, i aquest any té nova pel·lícula.
Sembla més continguda la cosa,
sí,
eh?
Sí, home, el cinema asiàtic n'hi ha alguna, però no és aquella
inflació
de pel·lícules coreanes, a més són totes molt llargues, i a vegades costen de digerir, I sí que és veritat que aquest any s'ha baixat una mica el llistó en aquest sentit.
Què ens recomanaries del cap de setmana?
Home, tenim algunes de les produccions que s'esperaven amb ganes, de les poques que han... De moltes... Aquest any sí que és veritat que hi ha una sensació de que moltes pel·lícules que s'esperaven pel festival no s'han pogut portar per moltes raons que explicava l'Àngel Sala dies abans de començar el festival. No sabem si coses de distribuïdora, acords, i etc. Però de lo que s'ha pogut portar, doncs, avui, per exemple, tenim Ready or Not, que aquí em sembla que s'ha traduït amb Noche de Bodas, crec que es diu, a l'estrena, que s'estrena, no sé si la propera setmana o d'aquí dues setmanes.
Un títol que respon molt al títol original.
I és, jo crec que és una... Sí, bueno, com sempre, com sempre acostuma a passar aquí, que no té res a veure.
Ho deien això en època del franquisme, però això no ha canviat.
Sí.
Què? La pel·lícula, vaja, allò, a punt o no? Seria,
sí,
la traducció literal.
La traducció literal és...
En Espanya, Noche de Bodas. A Hispanoamèrica, Boda Sangrienta. També, molt fidel.
Sí, no. L'argument de la pel·lícula, perquè així molt per sobre, és una mena un joc de fet i amagar dins d'una casa amb una noia que s'acaba de casar amb l'hereu d'una família... que són particulars,
sí,
que decideixen fer un joc, jugar a l'escondite, va, no? I llavors, a partir d'aquí, la família aquesta té un secret amagat que...
Carola, Boda Sangrienta.
En català es podria dir fet i amagar.
Sí.
O cuit i amagar. Vinga, més.
Doncs,
de
també,
cap de setmana.
També tenim una de les pel·lícules que comentàvem amb la Carola, de les pel·lícules catalanes, en producció catalana, que s'estrenen dins del festival, com és Ventajas de viajar en tren. Bueno, producció catalana,
sí,
amb gent dins de l'equip tècnic.
Entre altres hi ha Luis Tosar, en aquesta
pel·lícula. Luis
Tosar,
un dels protagonistes. La primera pel·lícula de l'Àritz Moreno, que és un habitual del festival amb molts dels seus curtmetratges, i s'estrena com a en pel·lícula, amb aquesta pel·lícula, que es fa el primer passeig demà dissabte. Avui també s'ha fet aquest matí passeig de premsa de Paradise Hills, que és dirigida per una noia que es diu Alice Waddington, però que és espanyola, amb guió del Nacho Vigalondo, pel·lícula rodada a Lloret i a Girona, segons el que m'han dit, i que diuen que és una de les pel·lícules que agradarà més a la gent jove, perquè està dirigida a un rang de joventut,
un target de públic.
Sí, un target de públic molt particular, que potser és el que comentaves abans d'aquesta youtuber o aquesta noia
d'aquesta noia
que no coneixem el
del
nom.
Vestit de tul rosa.
Segur que, segur que amb aquesta pel·lícula hi farà molta, molta propaganda.
Paradise Hills.
Paradise Hills. També tenim dintre de les retrospectives que fa el festival, demà tenim Los Nuevos Bárbaros, una pel·lícula de l'any 83 d'Enzo G. Castellari, que, per qui no sàpiga, d'aquells directors italians que als anys 70-80 feien
veritables estracanades, sí.
I bueno, sortia Tiburón i feien...
La versió.
Aquí s'estrenava, sí. Tiburón 2, Tiburón 3, sense cap mena de problemes d'imitar. Doncs, bueno, una pel·lícula post-apocalíptica, bueno, molt a l'estil Mad Max, però amb menys pressupost. S'ha fet una restauració amb 4K, crec, que és esplèndida. També es presenta demà i també val la pena veure aquests
registres.
Aquests registres, que també són molt de fer una mica de gresca mentre veus la pel·lícula al Prado, per exemple. I diumenge s'estrena, jo crec que potser la que molta gent esperava que fos la d'inauguració, que és The Lighthouse.
Com se n'ha parlat d'aquesta pel·lícula?
Se n'ha parlat molt.
Hi ha la fotografia aquesta, sí, en blanc i negre dels protagonistes. Vaja, a tot arreu, eh?
Doncs ja a Canes va agradar molt, se'n parla molt i molt bé, encara no l'ha pogut veure gairebé ningú. I tothom esperava, com que va ser l'anterior pel·lícula del director, del Robert Eggers, va ser La Bruja, que va ser inauguració del festival fa 2-3 anys, també va causar molt bona sensació i va deixar molt bon gust. S'esperava potser que fos una de les principals. Bueno, no ha sigut la inauguració, però almenys s'ha pogut portar, amb aquesta no ha hagut problemes. I jo crec que és un dels plats forts, amb Willem Dafoe, Robert Pattinson, i aquesta història té, bueno, per el poc que hem pogut veure, potser serà una pel·lícula d'aquestes difícils.
Blanc i negre,
Blanc
no?
i negre, molt... Té una vinta molt expressionista, molt...
Exacte.
Dos personatges a dins d'un far... I a més l'aspecte físic que presenten tots dos,
no, veritablement hi ha una contundència visual
que ja la tenia La Bruja, l'anterior pel·lícula del director, i bueno, esperem que... Jo és d'una de les pel·lícules que es tenen més ganes de veure i que portarà més gent, crec.
Tot això en aquest cap de setmana, que és el cap de setmana de la Zombie Walk, ens queda llàstima, perquè la Carola tenia aquí, bé, tenia i té, perquè guarda-t'ho, perquè això ho has de poder dir. Tenia tota una bateria d'assumptes vinculats amb els fotocalls del festival. Llavors ho guardarem, perquè això s'ha de poder comentar.
És que el fotocall de la festa inaugural del festival sempre té molt a comentar, molt.
Per tant, els sitges a les xarxes anava d'això, però ens ho guardarem. Bon cap de setmana, Carola.
Igualment.
Carles, gràcies. Tornem el dilluns.
Adéu-siau.